Cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí nosaltres, d'avui dijous 9 d'octubre del 2008. Estem en crisi, ho diu tothom, oi? És molt probable que avui també en parlem i fins a quin punt això afecta, no només afecta a la vida actual dels negocis, sinó fins a quin punt caldrà doncs, reflexionar a l'entorn dels models econòmics i sobretot en el cas de Sitges, del nostre model econòmic. És un bon moment segurament per reflexionar-ho, ara que van mal dades, tot i que ho recordàvem també fa 4 dies que algú ja havia dit que això de dependre tant del sector immobiliari ens podia portar unes certes conseqüències. Doncs bé, aquell que ho havia dit, doncs segurament no s'equivocava massa. El que passa és que les conseqüències han vingut després que també hem de suposar que n'hem tret bastant profit de tot plegat. És el primer programa de l'Associació d'Empresaris del Garraf, de l'Alt i el Baix Penedès, el programa de l'ADEC. Saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Bona temporada també per vosaltres, que suposo que acabeu de començar.
Sí.
I a l'ADEC deuen trucar i dir estem molt malament.
Bueno.
Ho esteu notant o no? Ho dic a l'ambient en general, eh? Si això és una cosa que plana...
La gent està nerviosa, inquieta.
Nerviosa.
Hi ha inquietud.
Això es pot constatar obertament.
Sí.
Va. Marc Rossell, bon dia.
Bon dia.
Marc és... Quina generació ja, dels que porteu?
Segona generació.
La segona generació, sí. D'acord. De l'hotel Madison Bahia. Uh-huh. Estàvem fent un repàs ara fa uns momentets de tots aquells negocis familiars. A nosaltres ens en venien molt pocs al cap i sort d'en Marc que li ha sortit una llista encara que ens fa pensar que a Sitges, encara que no ho sembli, hi ha moltes famílies.
Moltes.
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 Que viuen encara de la... Què en podem dir? Petit negoci d'hoteleria o com?
No sé com ho definiria. Bueno, sí, suposo que més que de petit negoci viuen també molts de la il·lusió, no? En aquest sentit de...
És una bona definició aquesta,
I al final moltes vegades et mou més la il·lusió de continuar treballant. Està clar que és un negoci, com tot, mm-hmm. i t'has de guanyar la vida, i has de fer guanyar la vida. Però, bueno, són hotels amb unes característiques, suposo que diferents del que serien doncs, hotels de cadena, com per ser Melias, Dolces i demés.
Com t'hi vas ficar amb tot això?
Uf, com m'hi vaig ficar? Bueno, la meva família sempre ha estat, des d'allà fa molts anys... relacionada amb l'hostaleria aquí a Sitges, locals d'oci nocturn i de més. I, bueno, quan jo vaig estudiar aquí a l'Escola de Gestió Hotelera, vaig ser la segona promoció que es va fer aquí a Sitges.
Vaja.
I que és una llàstima que la deixessin marxar cap a Barcelona. I
diners? Bon dia, Josep Maria.
Bon dia. Bon dia.
Una qüestió econòmica...
I d'influència.
I de negocis. Sí. Com que no ens sentirà... El president del Sant Andreu, va ser una qüestió molt personal de Joan Gaspar, això?
Sí, els tres Gaspar.
D'acord.
Eren dos.
Eren dos. El pare i el fill?
No.
No?
No.
Vinga. Ho deixem aquí o estirem?
El del set.
D'acord.
Es diuen Gaspar els dos.
Es diuen Gaspar
els dos. Un de cognom i l'altre de nom.
Perfecte.
I entre ells dos, doncs, això, jo me lo guiso, me lo como.
D'acord.
I va sortir de Sitges i se'm va anar a parar al set a Barcelona.
D'acord. Però en Marc, com deia, va ser dels de la segona promoció, de l'escola que en el seu dia va inaugurar Jordi Pujol a l'edifici Miramar.
Sí.
Que allò va ser vist com un esdeveniment i com
Home, en aquell moment era un gran avanç, crec jo, el que era la professionalització de lo que era l'estudi de la gestió hotelera.
Ahà.
No? també suposo que aquí el gran problema va ser que era molt teòric i la part pràctica en un moment donat es va, no es va pensar en la part pràctica.
D'acord, és que en alguns moments fins i tot més d'un deia, Marc, que tothom volia estudiar per dirigir i pocs volien estudiar per treballar.
Aquest va ser un dels grans problemes, bàsicament.
No riguis,
que molta gent que es va posar a estudiar allà pensava que sortirien d'allà ja sent directors.
Això mateix.
Sense passar per lo que són, doncs, bueno, les bases de lo que és l'hostaleria, no? O sigui, fer de cambrer, saber alguna cosa de cuina, perquè fer de cuiner és complicat, a passar per recepció i anar pujant dintre el que és l'escalafó. Sí que està clar que sortint d'allà el que sí que podies era en un moment donat accedir a un càrrec intermig, però des d'allà directament voler estar de director d'un hotel és molt difícil, realment. Jo això m'ho he trobat, o sigui, és el que comentàvem, la diferència entre uns hotels de cadena i hotels familiars, no? Jo, per exemple, la meva mancança sempre ha sigut no haver passat abans per una cadena o per uns hotels amb una sèrie d'escalafons que has d'anar pujant,
d'acord,
sobretot a nivell d'aprenentatge pràctic, perquè sí, les pràctiques van molt bé, està tot molt bé, però el temps d'estar treballant en un hotel gran, després, a l'hora d'aplicar un hotel petit, et serveix molt. Clar, aleshores, per exemple, jo vaig començar, vam obrir l'hotel amb 23 anys, i jo tenia 23 anys i sí, just acabava d'estudiar, estava fora del país, estava estudiant anglès i intentant aprenent anglès, i això, i llavors, aleshores, doncs, em van trucar i vine cap aquí que hi ha la possibilitat d'agafar l'hotel aquest. I bueno, i ho fas, t'hi poses, molta il·lusió, moltes hores.
Amb vocació, Marc? És a dir, no era...
Vocació, doncs es podria dir que sí.
D'acord.
Trobada molt tard.
És a dir, fins a quin punt hi ha la vocació, l'obligació o la necessitat de...
No. A veure, jo la vocació la vaig trobar en el moment que em vaig posar a estudiar gestió hotelera.
D'acord.
Jo, doncs mira, com més o menys tota la joventut, el tema de l'institut i això, doncs vas fent com vas fent, no? Vas fent i dius, bueno, ja trobaré alguna cosa. I quan van sortir els estudis aquests, m'hi vaig posar i realment es podria dir que va ser la primera cosa que li vaig prendre interès en estudiar.
D'acord. O sigui que als 23 anys arriba la possibilitat d'agafar el Madison, i per tant això suposo que és un... Bé, és com un tren elèctric, no?
Bueno, és molta responsabilitat. És molta responsabilitat perquè, doncs és això, no? És el que dèiem. A nivell familiar, a nivell de recursos... l'hotel quan es va agafar s'havia de reformar sencer, el qual vol dir doncs, molts mesos d'obres, que també et serveix per fer un altre tipus d'aprenentatge, perquè clar, pressupostos ajustats i demés, doncs has de posar-hi tu la mà d'obra.
25 habitacions té l'hotel, eh?
Sí, tenim 25 habitacions i després també està l'hostal Madison, que és el que mon pare ja tenia des dels anys 80,
sí.
Que bueno, que allà doncs, ara ja l'estem portant directament des de l'hotel també.
D'acord, aquesta reforma quan la veu fer?
Bueno, la veritat és que no s'acaba mai.
D'acord.
No, com que no en pots fer una de gran.
D'acord.
Perquè vulguis o no, clar, la que dius, vale, és que reformar una habitació poden ser 3-4 mil euros. Però clar, que la multipliques per 25, el capital és molt gran. Llavors, mai pots acabar de fer una reforma integral en aquest sentit. I aleshores, doncs, bueno, cada any estàs fent coses, estàs fent cosetes, intentar cada any anar millorant i, bueno... Aquest any que ve dubtem que es pugui fer res. Ens haurem de guardar els duros per veure què és el que passa.
D'acord.
Però, bueno, és això, no? És mica en mica i estàs sempre.
Perquè començant pel final, ho heu notat aquest any?
S'ha notat una miqueta.
Una miqueta?
S'ha notat. A veure, s'ha notat.
No més que anys, diguem-ne, que hagin pogut ser difícils o no?
La veritat és que portàvem uns quants anys de bonança i de creixement cada any, crec jo, no? Cada any, doncs, sempre més o menys anaves... A veure, està clar que aquí l'estiu és estacional... i fas el que fas i com que no tens més habitacions tampoc no pots créixer més. Aquest també és un dels problemes dels hotels, que quan van molt bé estàs limitat amb habitacions, i quan van malament et sobren habitacions. I bueno, però bueno, sí, s'ha notat, sobretot en el que va ser el mes de juliol i el mes de setembre, la primera quinzena de juliol i la segona quinzena de setembre, s'ha notat una davallada en l'ocupació. En aquest sentit,
Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres també seguiu sent empresa familiar, sí, però com deia Marc fa un momentet, amb una estructura, diguem-ne, diferent respecte a com la vau veure néixer, no?
Certament, abans nosaltres estàvem sempre al peu del canó, ara seguim estant d'una altra manera, però abans estaves, diguéssim, més físicament, i aleshores coneixies tots els clients i vam créixer, i vam fer créixer l'empresa perquè estàvem nosaltres al davant, sens dubte. Sens dubte, ara, pues, a mesura que vas creixent, també vas veient les seves pròpies mancances a vegades, necessites doncs professionalitzar una mica les persones que estan al davant i que fan, diguéssim, la feina física que tu feies abans.
Com es busca un bon professional?
És força difícil, no n'hi ha.
És força difícil.
Avui en dia la gent no vol responsabilitats. Els comandaments intermitjos que feia referència en Marc, que hi ha escoles que sortien preparats, diguéssim, per un comandament intermig, no n'hi ha, la gent no vol responsabilitats. No en vol, és difícil de trobar-ne.
És així, ara, Marc?
Moltes vegades, més que trobar-los, te'ls vas trobant pel camí. Llavors és el, o et vas trobant gent que, sobretot amb el que és així, més a nivell una estructura petiteta, sí, que no tens una gestió de personal, no tens un departament de recursos humans. Aleshores, el que normalment, el que a mi, per exemple, per experiència personal, el que vas trobant és gent vàlida pel camí, que potser mai s'ha pensat en treballar en hotels o en bars o de més, i que, bueno, que mica en mica, doncs, amb el teu coneixement i tal, doncs, els pots anar com si haguéssim...
Emmotllant la teva...
Sí, sobretot emmotllant a el que és la teva estructura.
D'acord.
La teva estructura, bé, el que sí que és cert és que, doncs, en hotels petitets i familiars el que falta és molta polivalència. O sigui,
que tothom sàpiga fer una miqueta de tant.
Aquí està. No és el millor a nivell professional.
Segurament. No, però...
Però en aquestes característiques, pues, de veritat és que dona bastant de joia. Llavors, la gent
això vol dir que deveu exercitar un sisè sentit per veure...
És que fas una miqueta de tot.
D'acord, no?
És que fas una miqueta de tot. El problema és que fas una miqueta de tot, per això és el que deia ell, no? Que arriba un moment que et dones compte de o vull continuar creixent i m'haig de tecnificar, rodejant-me de tècnics, que... Però nosaltres ara, per exemple, estem en aquest moment. O sigui, nosaltres ara tenim una estructura familiar, completament...
I voleu fer pas o no?
Bueno, ara ens ho estem mirant. Clar, nosaltres vam, el 96 teníem l'hotel i l'hostal. El 99 vam obrir el Magma.
Sí.
Després, el 2006, vam agafar dos bars més d'oci nocturn, també. Aleshores, clar, ha arribat un moment que jo no puc estar tot arreu.
D'acord.
Mon germà no volia saber res de l'empresa, i aleshores, doncs, bueno, clar, arriba un moment que planteges, bueno, què haig de fer? Haig de continuar, i llavors, si vull continuar i seguir creixent, m'haig de tecnificar amb això, economista, gestió personal,
sí, sí,
i més, o dir paro. Però clar, parar és difícil, perquè ara estem en un moment que semblem hàmsters, corrents dintre de la rodeta, i si pares et caus.
D'acord. Era aquest el plantejament? El vostre també?
Sí, sí,
arriba un moment en què no es pot vetllar per tota l'hora.
Si vols fer-ho bé, a vegades costa molt. Encara que en castellà diuen que l'ojo de l'amo engorda el caballo. Doncs aquesta és una de les grans veritats dintre qualsevol tipus d'empresa. Ell feia referència, tu ho veus tot, ara en aquest moment coneixent on coneixes l'empresa, perquè l'has feta tu,
sí, sí,
i l'has treballat en tots els nivells, entres en un lloc i en seguida veus això, veus l'altre, veus l'altre. I les persones que hi són cada dia i cada moment no ho veuen. Però és que no és que no ho vulguin veure, és que no ho veuen. A vegades miren, però no ho veuen.
D'acord. En qualsevol cas, en el context actual... És necessària la professionalització?
Sí, cada cop més.
Cada cop més.
Cada cop més. Cada cop més en tots els nivells.
És a dir, una família pot posar tota la intenció, però...
Pensa que encara que sigui una empresa familiar, no deixi de ser empresa.
Clar.
Per tant, al ser empresa, els mateixos components ja s'han de professionalitzar al màxim possible. I hi ha mitjans. Ara hi ha més mitjans que no pas a les hores que no n'hi havien. Llavors hi havia la professió, l'ofici, l'hostaleria, era ofici, i començava la figura d'aprenent, ajudant, mig, i anaves pujant a dintre, anaves coneixent tot, tant els propietaris com els que treballaven o col·laboraven amb ells.
Ara tampoc hi ha tant de temps per fer tots aquests papers, no?
Eh?
I viure, a la vegada.
No.
Aquest és el problema.
Aquest és el problema, no?
Clar, o sigui, jo, per exemple, jo estic 24 hores de 24 hores connectat al telèfon.
Jo et guanyo, jo 28, eh?
28? Hòstia, digue'm com ho fas. Jo vull aquestes 4 hores. No, però és veritat, a mi
us porteu uns anys, jo crec que l'agafaràs.
No, però és veritat, o sigui, arriba un moment que és que no tens quasi vida personal.
D'acord.
A mi, per exemple, jo cada dia que marxo del bar per la nit em fan el cachondeo, perquè jo marxo i dic, estic al telèfon, i em diuen, com ho fas per ficar-te dintre, no? O sigui, són aquestes coses que estàs allà.
Perquè, a diferència en aquest cas d'en Josep Maria, és molt diferent la gestió d'un local d'oci nocturn que d'un local... No,
jo crec que no. A veure, jo crec
per
que
tot,
no.
per públic, per obligacions, per responsabilitats... No,
si sempre i quan et plantegis el local d'oci nocturn com una empresa, com un negoci. no un lloc que tu estàs allà i et vas a, pues, a veure o el que sigui, no?
D'acord.
El que s'ha de tenir clar és que si tu estàs en un local d'oci nocturn,
els col·legues són una cosa i l'empresa són una altra.
Aquí està. I si això és complicat, és molt complicat.
No, per això ho dic, eh? No... Perquè en un hotel és difícil que hi vagi una amistat a dormir.
També passa.
També passa, però vull dir que no és tan sovint, suposo, com en un local en què un es pugui trobar més o menys.
Aquí està. O sigui, ara, per exemple, jo he arribat un moment que el que són els locals de nit, pues no hi soc. O sigui, no hi soc, em dedico més a la gestió i trobar la gent que em va bé per portar-lo. I en aquest sentit sí que hem professionat una miqueta més. Perquè arriba un moment que tant de nit, i a part d'això, aquí Sitges és un poble i som tots, més o menys, tots ens coneixem. Llavors és molt complicat. És molt complicat en aquest sentit, doncs perquè la gent té la... Moltes vegades, jo sempre he posat un exemple, a mi em venia gent, jo durant molts anys allà al Magma, estava a la caixa, perquè tenim un sistema de treballar, doncs que un havia d'estar...
A la caixa.
A la caixa, bueno, i em va tocar a mi. I em venia la gent i em deia, ostres, que no em convides mai. I jo els hi posava un exemple.
Això a l'hotel no deu passar.
No, això no passa.
Per això m'ho faria.
I no comences a pagar els convidats sols.
Clar. I jo els hi posava un exemple i els hi deia, dic, escolta, tu cada dia vas a comprar la barra de pa al mateix lloc, oi? I et diuen, sí. Dic, i quants dies t'han convidat a la barra de pa? Esclar, el problema és que la gent a l'oci nocturn el té com a oci i no com una empresa.
Com una empresa.
Llavors... I s'ha d'anar molt en cuidado, perquè...
I en canvi, potser molt sovint us penja aquell tòpic que l'oci nocturn dona molts diners aquí a Sitges.
Aquí està.
Es penja, clar, aquest tòpic, no?
Ha donat molts diners durant molt de temps. Això sí que és cert. Ha donat molts diners durant molt de temps. Passa que, bueno, que és... tal com està la situació i els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'euro, doncs, bueno, jo crec personalment, sí, personal, que s'han fet moltes borrades a nivells de preus. O sigui, a nivells de preus s'han fet moltes borrades amb l'oci nocturn. Quan dic borrades, està clar, cadascú és lliure de fer el que vulgui.
Però no, està clar. Això no, també un altre dirà que s'han fet borrades amb els pisos.
Aleshores, no ho sé.
Sí, però a l'oci nocturn aquí Sitges, per exemple, abans érem sols. A tota la comarca, tota la província, sí, i on sigui. I ara cada poblet té el seu racó d'oci.
S'ha notat molt també l'entrada dels Mossos, amb el tema dels controls d'alcoholèmia. O sigui, nosaltres, per exemple, tenim molta clienta de Vilanova i Vilafranca, i aquesta gent ha deixat de venir tan sovint, abans venien cada dia, ara potser venen un o dos cops al mes. Però això també està bé, també et fa plantejar altres opcions, no? Com per exemple, doncs, obrir, ja que tens un nom, obrir altres llocs de la comarca. Uh-huh. Bueno, t'ho planteges, complicat, però t'ho planteges, no? Uh-huh. O sigui, et fa pensar.
D'acord, però en qualsevol cas aquesta experiència, diguem-ne, en la caixa i aquesta difícil delimitació del negoci i l'oci,
això t'afecta molt a la vida personal.
D'acord, i em va concloure al final de dir, mira, millor que jo no hi sigui.
Aquí està, és el punt.
I que trobin algú que no coneguin de res, per dir-ho així, o que coneguin poc.
Aquí està.
Es guanyen calés, així.
Sí?
Sí. Bueno, estàs allà, a vegades et veus quasi en l'obligació, pel que sigui, de convidar-me un o
altre. Aquí està, en canvi...
Una cosa és convidar-me perquè tu vols.
D'acord. Com som, a vegades, quan sortim, eh?
Que tenim bueno, la gent és molt... La gent, quan veu, hi ha de tot. Ja tot, ja des del típic que es posa violent fins al típic que, bueno, pues...
Que por pedir que no quede.
No, que és de bon rotllo.
Ja.
Llavors, clar, ja t'ho has trobat tot. No, però això és veritat. Aleshores, sí que és veritat que aleshores el que has de fer, o per almenys el que nosaltres intentem és, sobretot, conscienciar molt al personal, no? De que vosaltres veniu aquí a treballar, no veniu aquí a veure, sinó que veniu a treballar, si... O sigui, com si donant la confiança de que no hi som allà, però de que, entre cometes, es portin bé.
És difícil, això?
Jo crec que no. Si les coses es parlen i s'expliquen, la gent acostuma a entendre-ho. També depèn molt, està clar, que de lo que busquis, no?
D'acord.
De lo que busquis.
I suposo que de l'edat i d'una certa trajectòria ja, o del que s'hagi fet, del que s'hagi deixat de fer.
I també depèn de com els hi facis entendre. És com tot. Com tot.
D'acord. En el cas d'en Josep Maria, vosaltres heu diversificat també molt el negoci, no tant en l'àmbit de l'oci nocturn.
No hi hem entrat mai.
No hi heu entrat mai, no? Eh? No, ho veu pensar en algun moment?
Hem estat temptats.
Heu estat temptats.
Hi hem tingut possibilitats. El que passa que una de les coses que ell ha comentat és veritat que queda la relació familiar.
D'acord.
La de cadascú de nosaltres, i això arriba a un moment determinat en què dius... Escolta, sí, jo treballo tot el dia, treballo tot això, però és que no veig la família, no conec el meu fill, no sé qui són, i si a sobre agafes un negoci nocturn, pues, la manera que som i érem nosaltres, pues, volíem estar allà al davant, almenys fins a arrencar-ho. Clar. Almenys fins a arrencar-ho. Aleshores, sempre, qui vol?
Ningú vol. Qui és el maco que s'hi posa, oi?
Ja està.
D'acord.
Ja està. I el mateix passa a vegades amb l'expansió fora d'aquí. Quan surts del lloc on te vius, també has de comptar que hi has d'anar i t'has de desplaçar. I això, pues, s'ha de pensar. S'ha de pensar. Han sortit oportunitats a pràcticament a tot el territori estatal. No, qui hem vist és Santo, no?
D'acord,
d'acord.
Llegaràs
de Cascassa 900 quilòmetres fins a la Corunya.
Quan una empresa es fa gran, pateix més la crisi o no?
Depèn. L'estructura l'has de tenir tant si és gran com si és petita. Ara, l'estructura serà més petita o més gran, depèn com sigui l'empresa. Lògicament, els recursos humans, abans pues, jo coneixia tothom que treballava a l'empresa. Avui en dia puc dir que no la conec.
D'acord.
Que em trobo cares noves d'això, dius.
Fem-ho en gros. Quantes persones més o menys treballen en el vostre grup?
Ara, en aquest moment, no ho sé, 100 i escaig.
100 i escaig. Marc?
Nosaltres, 15.
15. Les coneixes a totes, no cal ni dir-ho, suposo.
Sí, clar.
Està claríssim.
Es coneixen a totes.
Uh-huh. I si no es coneixen, s'han de conèixer, quan són 15,
sí,
no?
Sí, hi ha una relació molt més propera, uh-huh, que a vegades és beneficiosa i a vegades és perjudicial.
I ja hi anirem, això també.
Sí, però abans es contactava amb nosaltres, ja tenim el grup de recursos humans, clar, que se n'encarrega de... Que ens hem alliberat de molta cosa, però no solament la contractació. Hi ha la seguretat social, l'assegurança, els papers, a l'entrada i la sortida de vacances, bueno, hi ha una sèrie de reglamentació laboral que això ho ha de portar-ho també personal mm-hmm tècnic. O mm-hmm, això ho agafes un gestor que t'ho porti. Ara, si ho portes dins de casa, doncs necessites també personal qualificat perquè porti això i tinguis els menys problemes que puguis tenir, que sempre n'hi haurà.
Mm-hmm. Falta gent per treballar? Sou amb 15, esteu bé?
Sí, inclús et diria que anem una miqueta sobrats i tot. Sí, perquè a veure, nosaltres, per exemple, o sigui, nosaltres hem estat mirant i potser ens sortirà millor l'hotel tancar-lo durant l'hivern. Pues, a nivell de números, sí, la facturació la fas al 90% o el 80% de la facturació la fas des del mes de maig fins al mes de setembre. Dius, per què aguantar tota l'estructura tot l'any? Però bueno, però el ser un hotel familiar i sobretot el tema que deia abans, el fet de conèixer la clientela fa molt. Estàs molt més proper al client en un hotel familiar que en un hotel de cadena. En un hotel de cadena ets la 105 i ja està. I veus a la recepció quan arriben i quan fan el check-out i aquí s'acaba la relació normalment amb el client. En canvi, un hotel així petit, doncs, són clients de fa molts anys, que venen cada any. Aleshores, sempre doncs, intentes, com si el personal, si és bo, és mantenir-lo el màxim possible. Aleshores, a vegades sí que doncs, dius, bueno, mira, podríem dir que perds una miqueta de benefici a nivell econòmic per mantenir un personal tot l'any, perquè així doncs, cada any, que també t'estalvies problemes, després
sí,
has de buscar personal
sí,
i tal, però ja tens un personal que coneix la clientela, que quan truca la gent ja demanen per aquest o demanen per l'altre.
I amb el qual t'hi pots refiar, suposo.
I a part que hi tens una confiança i que en un moment donat doncs, també hi ha una implicació més gran amb el negoci, d'alguna manera. No? Una preocupació més gran de que pot haver-hi del que ve per fer la temporada i després que marxarà.
Com que ho has dit d'una manera bastant explícita, que tornem a una certa estacionalitat o no hi hem marxat mai?
No hi hem marxat mai.
No hi hem marxat mai.
Mai. Jo crec que no.
És a dir, encara que ens diguessin que cada cop Sitges això s'està estirant...
A veure. Quan dic que no hi ha estacionalitat, o sigui, jo crec que aquí Sitges el que hi ha són, podríem dir, o podríem catalogar, tres models de turisme. Tenim el d'estiu, que seria el d'estiu, tenim el d'hivern, que seria a nivell de convencions i de més que s'està intentant potenciar,
que es desmarca suposo bastant de la capacitat del target del tipus d'hotels familiars.
Del nostre sí. Uh-huh. I després hi ha el que seria el turisme de cap de setmana. Llavors, per mi això és una estacionalitat. El que hem de mirar és d'intentar omplir aquestes tres estacions, per dir-ho d'alguna manera. Saps? O sigui, doncs, no ho sé, diferents polítiques o el que es pugui fer, però intentar realment diferenciar les accions que es fan des del poble sense intentar perdre cap dels tres models.
D'acord.
Perquè cada un, a cada estació va bé. O sigui, a l'hivern va molt bé que els caps de setmana estigui ple. A l'estiu va molt bé que l'estiu estigui ple. I durant l'hivern les convencions pues, donen una certa vida, menys de la que ens agradaria, perquè al centre del poble les convencions no arriben, o sigui, no arriben, i és una llàstima, perquè crec que el poble té molt a oferir, però bueno, també és el... és com està muntat.
Sí, forma part de la manera en què està organitzat això, no? Coincidiria, Josep Maria, amb aquests tres tipus de...
Bé, jo començaria dient que Sitges s'ha transformat, ho hem comentat més un cop, en una ciutat turística de caps de setmana tot l'any, si fa bo. Aquest és el primer, que no és el mateix hotels que restaurants. Que abans els hotels venien a passar gent de Barcelona i de les proximitats els caps de setmana i ara tornen a casa seva, que és el seu hotel. Perquè hi ha les comunicacions que
sí, són... Sí.
De cara als restaurants això, doncs sí, es nota en aquest aspecte. Tenim a l'estiu, que ja no, pràcticament no hi ha estrangers. No sé si us hi heu fixat, però cada cop hi ha més estrangers. Els estrangers que venen aquí són els que venen de Barcelona, que estan a Barcelona, i el que abans els d'aquí anaven a veure la capital, ara els donin revés. Els de la capital venen aquí.
Sí. Va més o menys per aquí, això, Marc?
Sí, a més això ho veus, i jo crec que això és una pena que haguem deixat...
Perdre?
Que ens haguem deixat prendre. Bàsicament.
No, la capital ho prendrà tot, sempre sí, que vulgui, quan vulgui.
Sí,
ens sempre. Han manat aquí, estan fent Sitges gran perquè la capital els hi ha interessat, sempre. No perquè Sitges hagi
està
interessat.
Clar, però jo el que em refereixo és, durant molt de temps aquí hem tingut un turisme d'estiu molt bo, que és el turisme gay, i d'uns anys cap aquí sembla que no es vulgui.
No, jo no estic d'acord.
No, bueno...
Passa que aquí accions... ens hem acceptat molt bé, és un poble obert, lliure,
sí.
I aleshores doncs, tothom ha acceptat la seva responsabilitat sempre quan es comportin.
Ah, sí, no, això està claríssim, però és que crec que problemes d'aquests sempre n'hi ha, com a tot arreu, igual com a Barcelona, el turisme que hi va, també, però és que em dona igual que sigui turisme gay o no turisme gay, o sigui, ara mateix el turisme de cap de setmana, moltes vegades que ve, dius, ostres, no tenen cap tipus de civisme, o sigui... Ja, quan una cosa es massifica i ve de tot, la cosa està clara. A lo que em refereixo és que Barcelona en aquest sentit
et deus referir tu a l'ambient nocturn poder, no?
No,
durant el dia el passeig aquí dona joia veure la gent que camina.
No.
A les nits, cap de setmana, ja canvia
una miqueta. Quan em refereixo a deixar-ho perdre és que ens han deixat perdre el que, en aquest sentit. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb uns xicots anglesos que van obrir una cafeteria a Sitges. Van venir l'any passat de Londres, van deixar les feines i tot, són dos xicots gais, i m'ho deien, diu, ostres, és que cada vegada hi ha menys turisme gay. Diu, i la pena, em deien ells, és que Sitges, amb el nom que havia arribat a tenir dintre d'aquest segment de mercat, aquest nom l'ha perdut. La gent jove ja no sap el que és Sitges a nivell gay. O sigui, no és allò de dir, és que no, ja no venen perquè no es dona, o ja no es donen les raons per les quals es venia abans, pel que tu has dit, d'un poble tolerant, gent oberta i tal, sinó perquè, bàsicament, ja no saben què és el que és. I això és una pena, perquè tenint una marca, que és lo difícil d'aconseguir, i un nom que no s'hagi intentat aguantar. Ara resulta que Barcelona és la capital gay del Mediterrani, que està clar, és una ciutat que són els precursors del turisme gay a la zona. Dius, home, a veure, nosaltres aquí des dels anys 70, que, per exemple, nosaltres fa dos anys ens vam quedar amb el Comodín, que és un dels locals que des de l'any, no sé si 69 o 70, ja era un local gay.
Abans.
O abans, no? I ara un local gay, no? Que dius, home, portem una història dintre de lo que és el mercat gay, que dius, home, és una llàstima que ho hem perdut.
I coincidies d'alguna forma amb el que et deia aquesta parella de Londres?
Sí.
A partir de la gestió dels propis, és a dir, noteu una mínima, una davallada?
Sobretot amb gent jove. O sigui, fa 10 anys la clientela de l'hotel era gent bastant més jove que ara. O sigui, és com si no s'hagués fet una feina de recordatòria. Cuidado, jo t'estic parlant a nivell...
No, cadascú
en el seu àmbit. ...de lo que jo he vist i de lo que jo sento i de lo que sento que es comenta. Aleshores dius, home, algú s'ha fet malament per algun lloc.
Per què?
Del moment que es van dedicar a fitxar en altres governs, es van dedicar a fitxar les parelles que anaven pel passeig, a demanar DNIs i noms i documentació. O sigui, s'han anat fent moltes coses fins que ens hem donat compte ara de que ho estem perdent.
Perquè el que està clar, Marc, és que cada vegada més gent jove dona voltes pel món, no?
Sí.
Abans s'anava de viatge a una determinada edat i molts, fins que no es casaven, no sortien de casa. I ara, diguem-ne que bona part de la gent jove
sí,
de
no,
tot
ara,
arreu...
Ara,
a la mínima que es
pot,
que es pot
marxen de cap
setmana, marxa, no?
Marxen de cap setmana.
És a dir, creus que d'alguna manera s'ha envellit, ha pujat la mitjana d'edat de,
sí.
De la... Sí?
Sí.
Josep Maria, creus que...
D'aquest segment, eh?
D'aquest segment.
Segment. Perquè jo és el que treballo l'estiu.
D'acord, d'acord, d'acord.
Ja, quan jo sigui gran vull ser jove. Això per començar. I això em vinc a referir que aquí sí que sempre hi havia un ambient de turisme familiar. Tota la vida. A banda que arribés el gai, que també hi havia permissivitat, hi havia famílies gais aquí,
sí, sí, sí,
molt
sí.
Abans dels 60.
Sí, sí, sí.
Molt abans, i cap problema. No hi ha hagut mai cap problema en aquest aspecte. Però sí que era un turisme familiar. El resulta del primer començament dels gais, diguéssim, entre cometes, impúdics, utilitzo aquesta paraula,
sí, 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 sí.
Per no utilitzar una altra, el turisme familiar va anar marxant d'aquí. Va anar desapareixent, llavors també podríem dir el mateix del turisme familiar.
Sí, el que passa...
Sí,
sí.
A veure si
entenem. Està clar que trobar un terme mig és complicat.
No, aquí ho acceptem tot. Ho hem acceptat tot i seguirem acceptant-ho tot perquè no tinguem més remei, perquè som negociants.
Sí,
no perquè ens agradi o no ens agradi.
Perquè ho som així.
Perquè som negociants.
Perquè som així, és el tarannà que tenim.
Els hotelers i els meus hotelers el que volem és que funcioni i donar feina i nosaltres poder viure. Això és la base d'aquesta. I no posem nom. Els gais posen nom. Nosaltres parlem d'éssers humans.
Bueno.
Quan parlem d'éssers humans, són tot tipus de persones que caminen amb aquesta terra amb dues, i que pensin tot això. O sigui,
jo quan
amb aquest aspecte...
Nom,
doncs,
jo quan poso nom és una miqueta per segmentar el mercat.
Sí, no, és que no podem segmentar.
Bueno, però igual com el turisme familiar, no doncs li estàs posant un nom.
Pensa una cosa, que el turisme escolleix el lloc. No nosaltres escollim el
aquí
turisme.
Aquí està, llavors...
No, perquè nosaltres aquí teníem els francesos que feien la revolta francesa i la prisa de la pastilla i feien la gran revolució turística de Sitges cada any, i van marxar i es va acabar.
Sí, però ara tornen.
No, ha pres la pastilla no, perquè no els deixaran fer.
Ah, bueno. No,
els deixaran fer. Abans el turisme era cobert 24 hores al dia i avui en dia es busca 24 hores de tranquil·litat.
Sí.
No és el mateix. Abans un burro era turisme i ara un burro no és turisme. Ara fa fàstic.
Sí.
Cuidado, d'una quadra fent un restaurant i un restaurant una
quadra. També és veritat, i m'has de reconèixer que el turisme familiar a Sitges ho té molt magre per tornar. Perquè una família no es pot permetre venir a Sitges de vacances una setmana.
La família no pot anar enlloc a fer turisme.
Aquí està.
Aleshores, perquè les despeses que té individualment quan, no hi arribem
està.
Ningú.
Quan tenim, nosaltres estem parlant de quin tipus de turisme volem per l'estiu, o quin model de turisme volem, a nosaltres el que tu has dit és treballar.
Sí, però és que pensa que aquí Sitges vam arribar a un punt de que hotelers, restaurants i tot això van arribar a punt zero. O sigui, va haver una època que el turisme de Sitges no el volia ningú, ni nosaltres. Ni nosaltres. I això respectàvem, doncs mira, dels 80, 70, 80. I abans de les Olimpiades del 91, del 92, vam reciclar tots els Sitges i vam començar a punt zero. Vam dir, no, volem aquest tipus de turisme a nivell mitjà.
Sí,
i s'ha anat aconseguint. Siguin éssers humans...
Sí, sí, sí.
S'ha aconseguit. Aleshores, hem de mantenir-lo.
Està clar.
Vale. Després, tenim turisme a convencions. Si no tenim turisme a convencions, el gran negoci d'aquest poble, turísticament, és obrir maig i tancar l'octubre.
Sí, sí.
Aquí fas peles.
Ah, no, està clar.
Sempre s'ha fet tota la vida.
Està clar, sí, sí, sí.
Però els que es mosseguen la cua i els que vam començar a obrir l'hivern per tancar l'est,
bueno.
Ara hem de seguir mantenint el que podem. Que no sé si podrem o no podrem.
A veure, està clar.
No ho sé.
Nosaltres també vam començar obrint 3 mesos el primer any i vam anar ampliant fins que tenim obert tot l'any. I ho intentes perquè, doncs això...
És que com canvien les coses? Perquè recordem precisament, passats els Jocs Olímpics, que una de les ambicions era poder tenir obert tot l'any.
Sí.
Passés el que passés, no?
No,
Sí, no hi havia gent perquè no hi havia hotels, però no hi havia gent, aleshores sempre estàvem a pes que es mossega la cua i que no en sortíem mai.
I en això hi va ajudar molt l'autopista també, perquè...
Va ajudar l'autopista i la voluntat dels hotelers d'aquell moment, que van voler aquí tirar endavant tot això.
D'acord, però ara estem en crisi d'alguna cosa? Perquè
podem,
més d'una es pensi que bé, que tornem, diguem-ne, a aquella qüestió, mal que sigui perquè fer números... obligarà a mig d'una a dir bueno, val la pena obrir l'hivern si tenim més possibilitats de perdre que no de guanyar.
Jo penso que aquest any molta gent s'ho plantejarà.
S'ho plantejarà.
Per exemple, va haver-hi el Dolce, que va tancar el 21 de desembre i va obrir el 12 de gener. I tenia una reserva de dues persones i penso que els va convidar a un altre hotel de 4 estrelles d'aquí a Sitges. Penso. Aquest any això doncs, podria ser corregit i augmentat.
És singular aquesta anècdota.
És cert.
Cert. No.
Sí, clar, van aprofitar per fer vacances, per donar vacances al personal, per fer quatre reformes que s'havien de fer,
i per dir-los aquestes dues persones, dir, miren,
tancar. I aquest any no sabem el que passarà. no sabem.
Jo no tinc pensat tancar.
Si hi ha mesos... No, però tenim tres mesos crítics, molt sí. crítics, novembre, desembre i gener, sí. de que realment pues, començar l'any ja amb números vermells no agrada a ningú.
No, això és veritat. Sí, no.
Si has de ser realista i has de mantenir... Escolta, que tu també t'has de mantenir. Has de pensar això moltes vegades.
Perquè ben,
que tens estem... dues mans i les dues mans són per ajudar, però també són teves.
Estem d'acord en que el turisme és negoci, eh?
Ha de ser-ho.
Vull
si
dir
no pleguem,
que dona, dona
sí.
de sí.
Si no canviem...
Dona de sí.
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 A veure, dona de sí. Sí, clar. Sí. Com qualsevol negoci.
Ho pregunto per si davant d'aquesta conjuntura actual s'han de reformular algunes coses... del model actual.
Bueno,
o no?
No, jo crec que s'està fent molta feina. Realment, moltes vegades es diu que des de l'administració, des de l'Ajuntament, que es fa poc i tal. Jo no crec que es faci poc, jo crec que s'està fent molt. L'únic que jo moltes vegades em sap greu perquè sembla que es dispersin molt. O sigui, crec que ara tenim el patronat de turisme, el gremi d'hostaleria, l'agència de promoció turística de Sitges, el Convention Bureau, i són tota una sèrie d'institucions que jo crec que si les aglutinessin amb una, els recursos quan es divideixen es perden, o sigui, es dispersen. En canvi, si ho aglutines tot amb una, ostres, ja només a nivell de personal, o sigui, ja estàs reduint l'estructura.
Ja no et deia tant en aquest sentit, Marc, que també, sinó, per exemple, l'oci nocturn s'ha de replantejar
sí.
en un moment en què tothom, sí. no diré que l'envia fora de, sí. dels que... Sí. Quin cimi segur ha estat aquest?
Sí, perquè, bueno, jo no sé si vosaltres us heu donat compte durant els últims... Quan refereixo s'ha de replantejar és a tots, eh?
No vols particularitzar.
No vull particularitzar amb ningú. El que passa és que aquí, per exemple, tenim un gran problema amb aquí a Sitges. Tenim un model d'oci nocturn que, si ens hem donat compte al llarg dels anys, a tota la costa ho han anat tancant, que és el model 2 de maig. Vale? Aleshores,
el model de carrer,
de bars,
casc urbà,
de casc urbà en carrer de bars. Aleshores, aquí Sitges la gent, si es fa una zona de bars fora del poble, no hi anirà ni Cristo. Perquè és molt difícil, una cosa és que a Terrassa puguis fer, però aquí Sitges tenint el poble i el casc urbà aquí és molt difícil. Després, l'altra problemàtica més gran que es troba a l'Ajuntament en aquest sentit és que, clar, no podem tancar locals perquè no podem donar llicències noves. Perquè la normativa va canviar i ara des de la Generalitat va sortir una normativa d'oci nocturn que un bar musical, per exemple, o discoteca no es pot obrir a menys de 150 metres d'una vivenda i que tingui pàrquing. Amb la qual cosa, si es tanquen bars, no es tornen a obrir. Clar, l'ideal d'això seria dir, doncs mira...
Tot això deixant de banda, suposo, les restriccions de sorolls i horaris...
Bueno,
i tot
no,
això,
no, però és que tot això també afecta, però clar... Si tu vols, com si fer una reestructuració de l'oci nocturn a Sitges,
sí.
has de donar alguna alternativa. Aleshores, si ara jo crec que el lògic seria dir, a veure, quantes llicències de bar musical hi ha ara mateix? 25, per dir-ho d'alguna manera. Doncs pues, bueno, pues, agafar i aquestes 25 llicències oferir-les als que ara mateix tenen llicències de bar musical i ajudar, com si diguéssim, a fer el canvi a un altre tipus de model de bar. Això és una opinió molt personal meva.
Què pot ser un altre tipus de model de bar?
Adequats, tècnicament, a nivell acústic, que es deixés preparats per fer música en viu, ara mateix tenim una escola de música que els nens que hi surten tampoc no tenen cap tipus d'ambició de seguir música ni de fer-se la seva banda, perquè on anem a tocar? No podem tocar enlloc. O sigui, ara tinc gent que està tocant a les Roquetes perquè els hi han deixat unes naus industrials i no... Saps què dius? Home, doncs ja que dius que Sitges sempre ha sigut un poble a nivell artístic, avançat, cosmopolita, modern i tal, home, intentem donar una miqueta més de diversificació, que no només sigui ficar-se a un bar, veure i escoltar la mateixa música sempre.
Perquè això...
I amb això també m'incloc jo.
No, t'ho pregunto, va, amb l'experiència, això té els dies comptats, aquest tipus d'oci? Respecte al que es fa per la resta del món i el que a la gent ara li agrada...
Jo no sé si t'estiu els dies comptats o no, seria molt agosarat posar-hi una data a caducitat. El que sí que sé és que és un model que jo veig, per lo que es veu al voltant,
sí.
que és caduco. L'últim carrer que quedava així era segur de Calafell, crec. Si
això
no
això em referia, Marc.
I fa 10 anys que se'l va encarregar, aquest carrer ja. Clar, des d'aquell moment que segur de Calafell es va morir a nivell d'oci nocturn. Ara, en mica han anat sortint altres coses, però a nivell d'oci nocturn, jo me'n recordo quan jo era jove, que hi havia dies que ens anàvem fins a Segur de Calafell ara ja ni t'ho planteges, però dius
no. Que ja segur que l'ha fet.
Aleshores, només pel fet de veure com s'ha anat actuant en aquest sentit al voltant, inclús Costa Brava i de més, sí.
Però jo és tal, com que és tal i com ho dius, qualsevol canvi en el model significa un canvi en l'ubicació.
Clar. Una dispersar-se una miqueta, aleshores al dispersar què fas? Que hi hagi menys decibels al carrer de gent amunt i avall, si els locals estan preparats a nivell tècnicament i d'insonització, podràs fer moltes més activitats, podrem donar a la vegada, per exemple, el tema aquest de les convencions que estàvem parlant abans.
Sortides, diguem-ne, o d'oci nocturn per a les persones que participen
a les convencions. Hi ha gent que ho demanda. Per exemple, a mi ahir em van venir un grup que són 90 suecs que volen un local. Què passa? Que per 90 persones un bar, un divendres, un dissabte a la nit, han de ser locals grans. No hi ha locals grans, són tot locals petits. No sé, són tota una sèrie de coses que suposo que van afectant. I si tens una oferta d'oci nocturn, música en viu i tal, potser aquesta gent de convencions sí que baixarien fins al poble a fer una sortideta. Jo que sé, tinguessis un lloc, doncs, que fessin rock en viu, sí, no ho sé.
Josep Maria, tu que vas veure néixer el 2 de maig i la cabanya i Maria Santíssima.
Home, jo t'estava escoltant ara molta afició, però ens hem de preguntar, aquest és el turisme que volem nosaltres?
No, jo dic que sí, el turisme que volem. És una part del turisme que tenim.
És un complement.
És una part del turisme que tenim.
Quan parlaves de l'Ajuntament i patronats i coses d'aquestes, jo pensava que tocaries el tema de que fa falta, diguéssim, que vinguin gent per convencions, que vinguin gent de turisme,
també,
perquè a la nit puguin venir els locals, perquè si no venen de dalt no podran anar a baix.
No, tot fa falta.
Si venen a baix igual no podran anar a dalt.
No, a veure, jo el que em refereixo, no? Però jo des del començament he començat que hi ha tres tipus de turista aquí a Sitges. O tenim nosaltres tres estacions, que són els caps de setmana, a l'estiu i a l'hivern. Aleshores, l'ideal seria fer accions per omplir aquestes tres. Perquè el turisme de convencions està molt bé, però a l'estiu no hi ha convencions. Perquè les empreses no en fan.
Normalment a l'agost. Ara ja comencen a fer-ne a partir del 25 d'agost.
Però
s'hi mengen el coco, perquè quan ells anem a treballar ja vinguin amb el...
Però vull dir que no és...
Després de vacances tenen el cap fresc.
Però que no és una època de convencions com a tal, sinó que són més de cara a l'hivern, les convencions que es fan. Aleshores, bueno, doncs intentem fer accions pels tres. No només ens dediquem a convencions i... per part de l'administració, perquè s'estan posant molts recursos a les convencions i, en canvi, a altres temes que són complementaris de les convencions quan hi són, però que també són complementaris dels altres models de turisme quan també hi són.
Però això és administració o és iniciativa privada?
Jo crec que les dues coses.
Perquè jo penso que...
Jo crec que les dues coses. Les dues coses.
És amb el dubte.
Sí, les dues coses. Per exemple, mira...
Aquest país l'ha fet funcionar sempre la iniciativa
privada. Sí, no. Són les dues coses, però... En aquest sentit, per exemple, jo tinc un exemple. O sigui, fa poc vam fer tot el tema de senyalitzacions de... dels hotels, sí, sí. Això.
El pla d'excel·lència.
Això, el pla d'excel·lència turística, efectivament. Dintre del pla d'excel·lència turística, o sigui, el tema de la cartelleria. O sigui, jo em vaig fer creus. Primera, el tipus de cartelleria que vam posar, que en dos dies ja no en quedava ni un de cartell sa. O sigui, quan estem parlant d'un lloc que és turístic, que hi ha molta gent i de més, no pots posar uns cartells d'alumini, que és un material maleable. Per què? Perquè el carrer Sant Francesc, cantonada Sant Francesc amb Sant Gaudenci, el primer camió que va passar, totes les senyals van fer així. O sigui, ja, després, tenint una feina que s'havia fet durant molts anys des de l'oficina de turisme, quan portaven les noies el tema de la central de reserves i de més, que era tenir els hotels actualitzats i tot el tema, ostres, a mi, els cartells, en els que sortia, em van posar Hotel Bahia. Que això des de l'any 96, que ja no ho som, Hotel Bahia. Vaig anar a parlar amb ells, em va dir, no, això ja ho arreglarem quan fem ara una revisió. Dius,
no em diguis que encara esteu igual, eh?
Sí, estem igual. O sigui, no han tocat res.
De l'any 96?
No. De fa un any i mig.
D'acord.
Que es va
fer això.
No. Aleshores dius, on està la feina que han fet aquestes noies des de l'oficina de turisme, que cada any tenien tots els hotels actualitzats? O sigui, on has anat a buscar les llistes d'hotels? Saps? O sigui, això és el que vols dir? Amb els diferents patronats i
vols dir un cert desconeixement de...
Home, a veure,
de la vida real.
Si estàs fent una cartelleria dels hotels que hi ha a Sitges, el que no pots fer és equivocar-te amb els noms dels hotels que hi ha. Digo jo.
D'acord.
I més quan tens una... Si em diguis, no, és que no hi ha una base, però que sí que hi és, perquè cada any s'ha estat actualitzant.
Hem deixat només unes coses sobre la taula. Ens sembla que algun dia ho haurem de recuperar, aquest fil, perquè aquí n'han quedat un munt.
Sant Tornem.
N'han quedat un munt, eh? Susana, n'han quedat un munt.
Ha passat una hora ja.
Ha passat una hora ja. I no lo parecía, esto.
Jo em pensava que...
I sense cafè i sense res, o sigui, a pelo.
Ni whiskies,
eh? Ni whiskies, ni res.
El pròxim dia portem.
En mig minut, Susana, agenda de la DEC.
Molt bé, fem un repàs a l'agenda d'actes. El proper dimarts, dia 14 d'octubre, fem una sessió informativa amb el títol de gestió de la prevenció per processos, un nou enfocament. Aquesta sessió tindrà com a ponent el senyor Lluís Uller, que és director de la consultoria de riscos laborals TESA. Tindrà lloc a la DEC de Vilanova i la Geltrú a les 6 de la tarda. I un dia després, el dimecres que ve, el dimecres 15 d'octubre, fem una nova sessió del dimecres de la DEC amb el títol La soledat de l'empresari en èpoques de crisi. Ho fem al restaurant El Vivero, d'aquí de Sitges, i com a ponents tenim el senyor Francesc Güell, Rafael Segovia i la senyora Cristina Mestre. Es farà a la 1 del migdia.
Moltes gràcies, Susana. Quin títol, eh? La soledat de l'empresari en moments de crisi.
Oh. Oh, quina por, això és pitjor que el vore del festival.
Això és novel·lesc, eh? Això és novel·lesc. Marc Rossell, gràcies per estar aquí amb gràcies. Nosaltres. Josep Maria, gràcies de nou. Susana, gràcies. D'aquí un mes tornem amb el temps de la DEC. I en 5 minuts, un home preocupat, segur, i no per la cuina, sinó pel temps, l'Antoni Rafecas. Saludem el president del Club de Tast després de les notícies de Comràdio.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.